Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, bon vespre, el que preferiu. Us saludem una setmana més des de les zones de Ràdio Sabadell, l'emissora on millor es parla d'òpera. Bé, modestament, penso que pocs programes d'òpera d'entre els diversos que es fan a les ràdios de Catalunya donen tanta informació sobre temes força desconeguts, però que sabem que agradaran als afeccionats. Vull dir que ens agrada parlar no només sobre el més trillat, sinó també fer descobrir repertori que molts, i m'incloc, no sabien que existia, però que realment val la pena. Aquest és sempre el nostre objectiu. Avui és el quart programa de la nova temporada i el darrer del mes de setembre, ja dins la tardor, i seguim. Bea Aguilar, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Suposo que això que acabeu de sentir us ha sonat a opereta vienesa, oi que sí? Doncs si és així l'heu encertat, tal qual. Era l'obertura de Piquet Dame, opereta en un acte de Franz von Suppé, estrenada l'any 1864. Era la WDR Rundfunk Orchester, orquestra de la ràdio de l'oest d'Alemanya, dirigida per Mikhail Jurovsky. El d'avui és un d'aquells programes que fem de tant en tant i que en diem in memoriam, doncs parlem de manera agrupada d'una sèrie de personatges importants en el món de l'òpera, sigui quina sigui la seva disciplina o especialitat, que ens han deixat en els darrers mesos. A no ser que qui es mori sigui una patum molt important que ens faci dir pareu les màquines i improvisar un programa monogràfic, així ho fem sense desmereixer ningú, que consti. El darrer in memoriam, que fou el cinquè, es va emetre el 25 de novembre de 2011, programa amb el número 456. Per tant, avui parlarem d'artistes traspassats aquest 2022, del qual encara queden 3 mesos. Però si algú ens deixa fins a final d'any, ho comentarem en el següent in memoriam. Per ara, en va el sisè. I el primer de qui parlarem és precisament el director que sostenia la batuta d'aquesta interpretació que acabem de sentir, Mikhail Jurovsky, que va morir el dia 19 de març, Sant Josep, d'enguany, a Berlín. Havia nascut a Moscou el 25 de desembre, Nadal, del 1945. Tenia, per tant, 77 anys. Nascut en el si d'una família musical, el pare era compositor. Va estudiar en el Conservatori de Moscou i va treballar en el Bolshoi. Fou ajudant de Gennady Rozhdestvensky a l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Moscou. Per cert, que va patir força antisemitisme. A partir del 1978 va anar a dirigir a la Komischoper de Berlín i des del 1988 a l'Òpera de Dresden. I el 1990 es va instal·lar definitivament a Alemanya, on va treballar amb diverses orquestres i teatres. Posteriorment va tenir activitat per tota Europa, a Scala, a l'Òpera de París, de Frankfurt, de Múnich, etc., sent director principal de l'Òpera de Leipzig del 1999 al 2001. Fou un gran difusor de la música de Shostakovich, que fou amic de la seva família i qui va conèixer en la seva joventut. Tots els 3 fills de Jurovsky són músics. Maria és pianista i els 2 fills barons, Vladimir i Dimitri, són també directors d'orquestra.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Introduïm ara la soprano, o també mezzosoprano, americana Maria Ewing, que va morir el 9 de gener d'enguany a la seva ciutat natal de Detroit, Michigan, on havia nascut el 27 de març de 1950. Tenia, per tant, 71 anys en el moment del seu traspàs. Filla de pare nord-americà d'arrels africanes i mare holandesa, era la menor de 4 germanes. Entre el 1968 i el 1970 va estudiar amb la famosa soprano Eleanor Stieber a Cleveland i després amb la mezzo Jenny Turrell a Nova York. Va debutar a Detroit com a Rosina del Barber de Sevilla el 1970, però el seu primer compromís d'alt nivell fou el 1973 en el Festival de Ravinia amb l'Orquestra Simfònica de Chicago dirigida per James Levine amb un programa de cançons d'Alban Berg, i el mateix any va debutar a San Francisco. 3 anys després feia el seu debut europeu a Salzburg i després en el Met, en tots dos casos com a Cherubino de les Noces de Figaro. Segons progressava la seva carrera, el repertori que anava construint era més eclèctic, abastant des del segle XVII amb Monteverdi i Purcell fins al XX amb Poulenc i Shostakovich, i entrant en el repertori de soprano. La seva carrera es va desenvolupar potser una mica més en els Estats Units, Nova York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, etc., que no pas a Europa. No obstant això, va cantar una sola vegada al Liceu l'any 1993 una Carmen. Artista controvertida, va aixecar opinions molt diverses, tant a favor com en contra. Del 1982 al 1990 va estar casada amb el famós director teatral anglès Sir Peter Hall. Per bé que va continuar activa, es va retirar de l'òpera l'any 1997. Sentim tot seguit Maria Ewing com a Melisande de Pelléas i Melisande de Debussy, de l'acte tercer Mélange cheveux descendent jusqu'au ciel de la tour, amb François Leroux, Pelléas i la Filarmònica de Viena, dirigida per Claudio Abbado. Thank you.
voilà, voilà, oh, tu es là, moi, moi et moi. Que fais-tu là à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici?
J'arrange mes cheveux pour la nuit.
C'est là ce que je vois ce mur. Je croyais que tu avais de la lumière.
J'ai ouvert la fenêtre. Il fait trop chaud dans la tour.
Il y a d'innombrables étoiles.
Je n'en ai jamais vu autant que ce soir.
Mais la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, mais dis-en. Penche-toi un peu, que je vois tes cheveux dénoués.
Je suis affreuse ainsi.
Oh, oh, mais dis-en. Tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi.
Je ne puis pas venir plus près de toi. Je me penche tant que je peux.
Je ne puis pas monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir. Avant que je m'en aille, je pars demain.
Non, non, non.
Si, si, je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main, ta main, ta petite main sur mes lèvres.
Je ne te donne pas ma main, s'il te plaît.
Donne, donne, donne.
Tu ne partiras pas.
J'attendrai.
Je vois une rose dans les ténèbres.
Pourtant, je ne vois que les branches du saule qui dépassent.
Plus bas, plus bas dans le jardin.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I ara ens apropem molt més geogràficament. Doncs parlarem d'un destacat baríton espanyol que va cantar en dues produccions dels Amics de l'Òpera de Sabadell allà en els seus inicis. Parlem d'Antonio Blancas, conegut també perquè fou l'espòs de la gran soprano gallega Ángeles Gulín, desapareguda ja fa anys, i el pare d'una altra soprano molt destacada, aquesta en actiu, Ángeles Blancas. Antonio Blancas va néixer a Madrid el 13 de març de 1939 i es va deixar a València el 14 de gener d'aquest any de 2022, als 82 anys d'edat. Quan tenia 11 anys, la seva família es va traslladar a Brasil, a Rio de Janeiro, on van estar una mica més de 2 anys, passant després a Montevideo, Uruguai. Fou en aquesta ciutat on es va despertar la seva vocació per la música i el cant i on va iniciar els seus estudis en la matèria. El seu debut es va produir amb només 20 anys d'edat en el Teatre Solís de la capital uruguaiana, interpretant el protagonista de Don Giovanni. I seguidament va cantar Maruixa de Vives, el seu primer contacte amb la sarsuela, gènere que va conrear abastament. És de l'Uruguai on coneix i es casa el 1963 amb Ángeles Golín, també de família espanyola emigrada al país. Tots dos junts van retornar a Europa, on van actuar amb diverses companyies per Alemanya, Itàlia i Espanya. És a Alemanya on el 1966 va néixer la seva filla Ángeles. El 1970 va debutar Madame Butterfly en el Teatre de la Zarzuela de Madrid i el 1968 ho feu a la Fenice de Venècia, on va interpretar rols bardians i baristes. Va intervenir en algunes estrenes mundials, com la de El poeta de Moreno Torroba al costat de Plàcido Domingo el 1980 i Edipo i Iocasta de Josep Soler, aquesta en el Liceu el 1986. En el Teatre Barceloní també hi va cantar La Traviata i Manon Lescaut. A Sabadell va intervenir a La Traviata del 1983 i a La Bohème del 1984. Des del 1982 fou professor a l'Escola Superior de Canto de Madrid, de la qual en va ser director des del 1988. Els seus últims 10 anys els va passar a València amb la seva segona esposa. Ángeles Golín havia mort el 2002. Sentim, doncs, ara mateix Antonio Blancas en sarsuela, de La leyenda del beso, de Reveriano Soutullo i Juan Bert, Oye, hermosa prisionera, en el rol de Mario, amb l'Orquestra Sinfònica de Barcelona, dirigida per Benito Lauret.
A la una, a les dos, a les tres. Al punto desperta, escucha bichota que está dulce serenata. La nata, asómate al alquimet, asómate de una vez, sal mi castellana, sal a la ventana, sal, sal, sal mi sol. Asómate por favor, que quiero cantar de amor, asómate de honor, que es el trovador.
Trovadores, basta de cantos, pues si os llegan a oír con esa canción, no van a salir. Escuchad que voy a cantar, aprended los cuatro a trovar. Oye, hermosa prisionera, la más gentil hechicera, la inspiradora de mi quimera, que en el misterio de tu cautiverio busca ser imperio de ante la reja escondida de tu ventana florida, los dulces sones de sus canciones de amor herido y por amor vencido, lanza tu rendido trovador. Sultana, yo soy un peregrino de amor. Sultana, escucha el trovador. Sultana, galana, la prenda de mi amor será roja flor que trajo el trovador de amor. El cantar del juglar.
Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
I ara continuarem el nostre programa tot glossant la figura de la mezzosoprano anglesa Josephine Vizzy, que va morir el 22 de febrer a Whitchurch, Anglaterra, als 91 anys d'edat. Doncs havia nascut el 10 de juliol de 1930 a Peckham, un suburbi de Londres. Va estudiar cant i el 1949 va entrar en el cor de Covent Garden, debutant com a solista fent el patxa d'Hero Díaz de la Salomé de Richard Strauss, el 1955, i seguidament Carubino. Més endavant, Dorabella, Marina de Boris Godunov, Preziosilla de La Força del Destino, Éboli, Amneris i Carmen, entre d'altres rols. A partir del 1957 va esdevenir una presència habitual en el Festival de Glyndebourne. Animada per Sir Georg Solti, va iniciar a incorporar rols wagnerians al seu repertori i amb el suport de Sir Colin Davis va esdevenir una consumada intèrpret de les òperes de Berlioz, amb Le Troyen, fent els papers tant de Cassandra com de Didon, i La Damnació de Faust. Va cantar l'Òpera de París, el Festival des en Provence, a l'Escala, l'Òpera de Viena, el Festival de Salzburg, el Met, a San Francisco, etc. En el Liceu va cantar Orfeo i d'Eurídice l'any 1971 i també va visitar diverses vegades el Palau de la Música. Per bé que mai va ser una gran especialista en bel canto, va fer-hi alguna incursió i cal recordar que fou la d'Algisa, d'aquella llegendària norma de la Cavaller a Orange l'any 1974. Josephine Vizzy es va retirar el 1982 després de cantar el rol d'Hero Díaz de la Salomé de Strauss a Covent Garden, l'òpera amb la qual i el teatre on va debutar com a solista el 1955. I ara la sentirem en una de les seves especialitats, Berlioz, la deliciosa ària de Marguerite d'Amour, l'Ardente Flamme, de la quarta part de La Damnació de Faust amb la London Symphony Orchestra sota la batuta de Sir Colin Davis.
Thank you.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Antonietta Stella fou una destacada soprano italiana contemporània de l'època gloriosa de la Callas, la Tebaldi, la que ha inserit tantes altres que, malgrat ser una gran intèrpret, sobretot de Verdi i Puccini, van eclipsar la fama de la nostra homenatjada. Va morir just l'endemà de Josephine Visi, o sigui el 23 de febrer, a Roma, a l'edat de 92 anys. Havia nascut a Perugia, a la Itàlia central, el 15 de març de 1929. Fou la seva ciutat natal on cursà els estudis de cant i amb 20 anys, el 1950, va guanyar el concurs del Teatro Lirico Sperimentale de Spoleto, on debuta amb Il Trovatore. Ja el 1951 arriba a l'Òpera de Roma, on al costat de Mario del Mónaco interpreta La Forza del Destino, que suposa el seu llançament definitiu a la fama, ben jove. Com en el cas de Maria Callas, és el director Tullio Serafin qui la guia i protegeix en els primers anys de la seva carrera, encoratjant-la a enfrontar els rols de les grans heroïnes verdianes. L'any 1954 és el del seu debut a La Scala amb la Desdemona d'Otello i el 1955 gaudeix de tres debuts molt importants a Covent Garden, a l'Òpera de Viena i a l'Òpera de Chicago, la seva presentació absoluta als Estats Units. I el 1956 es presenta en el Met de Nova York amb Aida al costat de Carlo Bergonzi, que també debutava en aquell teatre. En el Coliseu novaiorquès hi apareix regularment fins al 1960 i va continuar amb la seva activitat a La Scala, protagonitzant alguna de les ballades inaugurals, la de 1956 amb Aida, la de 1961 amma Battaglia di Legnano i la de 1962 amb Il Trovatore. Però no us penseu que només no cantava Verdi. Doncs Antonietta Stella era en realitat una intèrpret molt versàtil i va protagonitzar també Lohengrin, Tannhäuser, Don Giovanni, Linda de Chamonix, Norma, La Fiamma, Dottorino Respighi, etc. També va sobresortir en el repertori verista, Cavalleria Rusticana, Andrea Chenier i Fedora. Però, sobretot en Puccini, sent una destacada intèrpret de Manon Lescaut, Tosca, La Bohème, La Fanciulla del West, Sor Angèlica i Madame Butterfly. Amb aquesta òpera va recollir un grandíssim triomf en el Met, el 1958, dirigida musicalment per Dimitri Mitropoulos i amb una direcció escènica basada en el teatre kabuki japonès. Antonietta Stella es va retirar el 1974. Existeix una nombrosa discografia d'aquesta gran soprano i jo us proposo sentir-la en Andrea Chenier d'Umberto Giordano en l'àrea de Maddalena del tercer acte, La Mamma Morta, amb l'Orquestra de l'Òpera de Roma, dirigida per Gabriele Santini, un enregistrament de l'any 1963. Sentim-la.
Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara és el torn d'un altre director, austríac, d'ancestres hongaresos i polonesos, René Clemenczik. Nascut a Viena el 27 de febrer de 1928 i mor a la mateixa ciutat el 8 de març de 2022, als 94 anys. Clemenczik, a més, era compositor, flautista i clavecinista i un dels especialistes més reconeguts en música antiga. Format a la Universitat de Viena, va seguir també estudis a París, no només música, sinó també filosofia i matemàtiques. El 1958 va fundar Música Antiqua, que després es va dir Ensemble Música Antiqua, l'objectiu del qual era interpretar música antiga amb instruments d'època. Més tard, el 1968, va fundar el Clemenczik Consort, amb el qual interpretava des de música medieval a barroca, passant per la renaixentista. També va compondre algunes òperes ell mateix, El combat del dragó, Cabala o Apocalipsis, de les quals n'existeixen enregistraments. I ara us proposo sentir-lo dirigint l'obertura de la petita òpera en un acte, Les Devins du Village, original del famós filòsof francès Jean-Jacques Rousseau, que data del 1752. En aquesta ocasió dirigeix l'Alpe Adria Ensemble.
Thank you.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara toca parlar d'algú molt proper, molt conegut i molt entranyable, el tenor Bernabé Martí, pidu de la gran Montserrat Caballé, que ens va deixar a Barcelona el prop passat dia 18 de març, a l'edat de 93 anys. Havia nascut a Villarroya de la Sierra, província de Saragossa, no lluny de Calatayud, el 14 de novembre de 1928. El seu veritable nom era Bernabé Martínez Remacha. Bernabé Martí fou el seu nom artístic, però que va acabar confonent-se amb el real. La seva família eren pagesos i ell va començar fent de pastor de cabres als 13 anys. Malgrat l'ofici, allà ja es van detectar les qualitats de la seva veu i el 1949 va entrar a formar part del cor de la Basílica del Pilar de Saragossa. Entre el 1950 i el 1952 va estudiar en el Conservatori de Madrid i el 1953 marxa cap a Itàlia amb una beca de la Diputació de Saragossa. A Itàlia estudiaria a l'Acadèmia de Santa Cecília, a Roma i també a Siena i a Milà. El seu debut va tenir lloc el 12 d'octubre de 1956 en el Teatre Principal de Saragossa, interpretant algunes àries d'òpera. El 1958 canta La vida breve en el Festival de Granada. Després d'això enceta la seva carrera internacional amb una gira europea que dura un parell d'anys. El 1960 canta, tot debutant, en el Liceu, a l'estrena de La cabeza del dragón, de Ricard Lamote de Grignon. En el Teatre Barceloní apareixeria en nombroses ocasions fins al 1972. La seva projecció internacional fou notable, cantant en nombrosos escenaris americans, com ara el Colón de Buenos Aires, la Ciutat de Mèxic, Lima, Caracas, Santiago de Chile, el Carnegie Hall de Nova York, on interpretaria el Pirata de Bellini, a San Antonio, Dallas, Washington, Houston o Kansas City, amb un repertori que incluïa Tosca, Werther, Turandot, Pagliacci, Carmen i Norma, entre d'altres títols. El 14 d'agost de 1964 va contraure matrimoni amb Montserrat Caballé, amb qui va tenir dos fills. Aquell mateix any havien cantat junts per primera vegada una Butterfly a La Corunya, on Bernabé va haver de substituir corrents i de pressa el tenor titular malalt. La seva carrera, però, no va ser gaire llarga, ja que es va haver de retirar per motius de salut. El 1972, cantant Norma al costat de la seva dona a l'Òpera de París, no va poder acabar la funció. El diagnòstic va ser que tenia un pulmó gairebé inútil, seqüela d'una malaltia patida en la infància. Encara que va respondre al tractament, posteriorment li fou detectada una lleu afecció cardíaca que el va empènyer finalment a retirar-se. Ha sobreviscut 3 anys i mig a la seva il·lustre esposa, que va morir el 6 d'octubre de 2018. I ara sentim la potent veu d'un jove Bernabé Martí en Il Pirata de Bellini, òpera que va enregistrar el 1970 compartint protagonista amb la seva muller. L'àrea de Gualtiero, Ma non fia sempre odiata. L'orquestra i el cor són els de la RAI de Roma i el director, Gian Andrea Gavazzeni.
Ma non fia sempre odiata.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Bé, doncs fins aquí haurem arribat avui. Espero que hagueu gaudit de la selecció musical que hem preparat per il·lustrar doncs, tots aquests personatges que ens han anat deixant durant els primers mesos del 2022, en definitiva. Des de que hem tancat aquest programa, doncs, hi ha hagut alguna mort més que, bé, doncs, com que no ens dona per més el programa, perquè tenim una hora, com sabeu, doncs ja en parlarem en una altra ocasió. No deixarem de recordar-los simplement perquè no ens dona temps, eh? Perquè programes en continuem fent. Aleshores, doncs, bueno, us deixo avui i us convoco per d'aquí a 7 dies amb un nou programa. No em falleu, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.